Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Mariano Rajoy ha dit avui a Badalona, on ha inaugurat una seu del PP i ha participat en un acte de campanya, que ell és la garantia que Catalunya continuarà sent Espanya. L'excepcionalitat d'aquests dies, amb candidats a la presó i amb la possibilitat que s'ampliï la causa contra dirigents independentistes, ha estat un dels elements centrals en aquest novè dia de campanya i un cop superat l'equador de la cursa cap al 21D. La líder d'Esquerra, Marta Rovira, per exemple, ha defensat propostes per assegurar la igualtat d'oportunitats, com ara reduir els impostos a les rendes més baixes. Josep Rull, de la candidatura de Puigdemont Junts per Catalunya, també creu que es vol empresonar una idea que és la de la independència. I els comuns han plantejat un govern catalanista i de progrés pensant especialment en Esquerra i en el PSC, centrat en una agenda social i no pas en la independentista. D'altra banda, us expliquem que avui ha començat el judici sobre els expedients de regulació d'ocupació falsos a Sevilla, un judici en què hi ha peticions de presó per a 20 alts càrrecs de la Junta d'Andalusia. El fiscal anticorrupció demana concretament per als expresidents andalusos Manuel Chávez i José Antonio Griñán 10 anys d'inhabilitació i 6 anys de presó, respectivament. També investiguen si Lanza va agredir l'home de Saragossa i si ho va fer per ideologia. El ministre Juan Ignacio Zoido ha assegurat que tot sembla indicar que ha estat ell un dels condemnats pels fets de Ciutat Morta, sense cap dubte, i que ara mateix cal estar units amb la família i amb els amics de la víctima. Rodrigo Lanza ha estat detingut per la mort, recordem-ho, d'un home a la sortida d'un bar a la capital aragonesa. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns instants, el mirador de l'actualitat. Avui, amb la presència de Jordi Sàlvia, número 5 de la CUP per Barcelona, dins l'especial eleccions que estem seguint aquesta setmana i fins dimarts vinent. Abans, el pensament del dia amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard. L'Advent també és temps de conversió i de reconciliació. Hi ha catòlics que a l'hora d'examinar la seva consciència es fixen solament en una mena de pecats, però no se solen sentir al·ludits quan el mateix papa Francesc en denuncia d'altres formes. Quan sentim parlar de corrupció, per exemple, sovint pensem que es refereixen a d'altres persones, en els qui defrauden Hisenda o els qui promouen l'economia submergida. Pensem en els poderosos, en polítics o en funcionaris que ocupen diversos llocs de l'administració. És cert que hi ha països, trames o comportaments corruptes gravíssims que arriben a l'escàndol, però gairebé mai no reflexionem en la nostra participació, ni que sigui petita, en aquest pecat estructural. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, el doctor Antoni Babra, director del Seminari de Doctrina i Acció Social de l'Església, explica que també són formes de corrupció usurpar els béns dels altres, pagar salaris injustos, especular amb un valor per treure'n un profit privat, falsejar factures o xecs, practicar l'usura, l'extorsió, connivències delictives, suborns, l'abús privat dels béns socials, els treballs en obres privades i públiques mal executats. Diu que tot això cau en el mal de la corrupció perquè trenca la rectitud de conducta adreçada al compliment de la justícia i del bé comú. Fins i tot, el fet d'actuar sistemàticament de manera egoista és una forma de corrupció. En aquest sentit, és important l'educació a casa, a l'escola i en els mitjans de comunicació. Cal preveure i combatre aquesta greu plaga social.
Ràdio Estel.
Torna la campanya Reis per tothom. Aquest any col·laborem amb Càritas Santa Maria de Pineda de Mar. Els nens de 37 famílies en risc tenen les mateixes il·lusions que qualsevol de nosaltres i volem fer realitat aquestes il·lusions. Per això et convidem a portar-nos joguines noves per tots ells, perquè el Dia de Reis somriguin plens d'alegria. Pots portar joguines per totes les edats, sempre i quan siguin noves. Tens temps fins al 28 de desembre, aquí, a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Aquest any, Reis per tothom, més que mai. Del 14 al 21 de gener, vine a Israel amb el Club Més Amics. Descobrirem la ruta nabatea del sud del país amb visites a Beersheba o Eilat, les runes arqueològiques de Mamshit i Shitba i meravelles naturals com la Mar Morta, el desert de Negev o el cràter de Mitzper Ramon. Del 14 al 21 de gener, Israel amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
La Sagrada Família il·lumina el pessebre. Aquestes festes, vine a viure el Nadal a la Sagrada Família. Els dies 20, 21, 22 i 23 de desembre, a partir de les 7 de la tarda, gaudeix d'una representació de llum, amb música i locució, a la façana del Naixement, carrer Marina. Acte gratuït obert a tothom. Viu el Nadal a la Sagrada Família.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem dins aquesta setmana d'especial eleccions. De fet, fins dimarts vinent, el temps d'anàlisi de l'actualitat en clau preelectoral. La CUP es defineix com una formació assembleària anticapitalista i que, després d'un pas per molts municipis on es va fer forta, començant pel Maresme, sobretot l'any 2003, va arribar al Parlament per primera vegada el 2012. I ha tingut la força més gran aquests dos últims anys, en aquesta curta legislatura. Ara aspira a apretar els partits independentistes per formar una aliança en defensa de la República i sense descartar la unilateralitat. Avui ens acompanyarà Jordi Sàlvia, número 5 de la CUP per Barcelona. Repassarem amb ell, com estem fent cada dia amb els diferents partits polítics que han tingut aquests últims dos anys representació parlamentària, diferents qüestions, com ara les principals propostes socials i econòmiques del partit, allò que hauria de canviar en l'encaix de Catalunya a Espanya i possibles pactes o aliances, sobretot si hi ha o no hi ha majoria absoluta de les forces independentistes. També li demanarem els arguments per demanar el vot per una formació que no deixa indiferent ningú. I és que, com totes, la CUP té els seus partidaris i els seus detractors, lògicament. Tenim amb nosaltres Jordi Sàlvia, número 5 de la CUP per Barcelona. Senyor Jordi Sàlvia, bona tarda, benvingut a Ràdio Estel, al mirador de l'actualitat.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè per haver vingut. No ha estat possible que sigui aquí físicament, però almenys per acompanyar-nos des de la distància física, però evidentment la mateixa proximitat amb els oients. Com va la campanya, per cert?
Doncs enfeinats, per això no he pogut ser aquí a la vostra redacció, diguéssim, però bé.
Vostès...
Ja sabem com tot aquests dies de campanya són durs.
I són dies de comunicació. Vostè precisament és un home de comunicació, de xarxes sí, socials, oi?
Sí. Bueno, està portant la comunicació de la CUP durant pràcticament 4 anys al Parlament i abans el secretariat també estava a l'àrea de comunicació.
Podem dir, Jordi Sàlvia, que la CUP és un partit nou que ha evolucionat amb el seu caràcter assembleari del municipalisme a tenir vocació de ser una peça important per a Catalunya?
Bé, nou, no sabem si ens podríem definir com a nous.
Ja no són tan nous, el temps passa, és clar, sí.
Passa, però a més nosaltres venim d'una corrent política, no?, de l'independentisme modern en aquest país. Podríem dir que som fills del Partit Socialista i l'Independent Nacional i del moviment de defensa de la terra. Vull dir que formem part d'una tradició política que porta molts anys en aquest país treballant. És cert que fins al sal al Parlament de Catalunya no havia tingut la projecció mediàtica que ha tingut, però treballant des del municipalisme portem molts anys.
Ens acompanya també a l'estudi de Ràdio Estel Xavier Puigdollers, exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat, advocat i professor de la Universitat Abat Oliva Seu i també president d'una associació de devots de Sant Ramon de Penyafort. Ens acompanyarà també aquesta estona. Senyor Puigdollers, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot li fem una pregunta a Jordi Sàlvia, no tant ja sobre la CUP, que podria tenir-nos hores parlant sobre la seva història, però sí sobre les propostes actuals en aquesta campanya. Si les hagués de resumir en dos o tres punts telegràfics, què diria sobre el plantejament polític de la CUP a la societat catalana?
Bé, jo crec que un plantejament central és que nosaltres ens presentem a les eleccions, aquestes eleccions, per ser la veu o una de les veus al Parlament de Catalunya que defensi els més de 2 milions de persones que el dia d'octubre es van jugar al físic per celebrar el referèndum i el van guanyar. I anem al Parlament a defensar l'aplicació que allò que el Parlament legítimament va aprovar el passat 27 d'octubre, que és la República Catalana. I aquest és un dels eixos centrals que ens mou en aquestes eleccions que nosaltres hem definit d'il·legítimes. I llavors, a banda de la situació política que nosaltres considerem que hi ha hagut un cop d'estat en aquest país, portem un programa polític obertament d'esquerres, com ja havíem vingut defensant fins aquest moment.
Mm-hmm. Vostès qualifiquen aquestes eleccions d'il·legítimes, però els resultats, si són mínimament amb garanties, els consideraran legítims?
Sí, sí, clar, el reconeixerem, sí, evidentment, si no ens haguéssim presentat ja.
I explicar que unes eleccions il·legítimes tenen resultats legítims és possible, creuen vostès?
Bueno, forma part del moment d'excepcionalitat que vivim en aquest país. En tot cas, nosaltres, més que unes eleccions, les veiem com una resposta al cop d'estat que ha patit aquest país a través del 155. Llavors, nosaltres hem dit que les reconeixerem. Esperem que, per l'altra banda, es jugui net i es reconeixi els resultats que surtin el proper 22 de desembre.
22 de desembre. Li preguntem també a Jordi Sàlvia què estarien disposats a aportar i a cedir en un possible acord amb Esquerra i Junts per Catalunya si és que les tres formacions sumen una aliança independentista. Què defensaran vostès en aquest possible acord i què podrien cedir?
Bé, aquí el principal acord que hem de trobar en aquestes forces polítiques i és aquell acord que hi havia fins ara en el Parlament de Catalunya, perquè, com tothom sap, tenim moltes diferències, moltes, és que tornem a aquell acord que era que aquest país vol ser un país independent en forma de república, i aquest és l'acord de mínims que teníem en aquestes forces polítiques i que esperem tindre a partir del dia 21.
Uh-huh. I creu vostè que és possible seguir defensant això de manera unilateral, sense tenir en compte possibles diàlegs necessaris amb el govern espanyol o amb les forces polítiques d'àmbit espanyol per una reforma constitucional? És possible seguir amb aquesta via unilateral i que la societat catalana ho assumeixi, creuen vostès?
Nosaltres creiem que és l'única via per arribar allà on volem arribar. Més que res perquè, d'altra banda, no hi ha cap voluntat de diàleg. En tot cas, nosaltres no estem tancats en el diàleg amb l'estat espanyol, però creiem que l'única manera de portar o de seure a l'estat espanyol a dialogar és a través de la via unilateral i seguir treballant per l'aplicació de la república. Això genera tensions, això és un conflicte evident, l'estem vivint i patint, però creiem que és l'única forma d'aconseguir que l'altra banda s'assegui a parlar. Uh-huh. I a parlar no sobre la reforma constitucional, nosaltres no estem plantejant una reforma constitucional, estem reclamant que se'ns reconeixi la nostra sobirania nacional.
Mm-hmm. El senyor Xavier Puigdollers li plantejarà algunes qüestions també. Endavant, senyor Puigdollers.
Sí, la qüestió aquesta, que realment potser és el punt bàsic d'aquesta campanya, no? Deia que confiem que hi hagi, que es mantingui aquell acord per anar cap a la independència i anar cap a la república, no? Mm-hmm. Com és un nou Parlament, no sabem, sense ficció, quines majories tindran. Però si no es produeix la majoria, que va ser mínima, però era majoria, i per tant mantindre aquells acords, i per tant es prenen altres acords, aleshores què passarà?
Què farien vostès, en altres paraules, si no hi ha aquesta majoria de 68 escons entre Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP? Plantejant un possible escenari.
Sí. Si l'independentisme perd la majoria del Parlament de Catalunya, el que haurà de fer l'independentisme és acceptar els resultats que hi hagin i fer una reflexió profunda en tot el moviment independentista per replantejar l'estratègia i tornar a treballar per aconseguir la independència. Però, en tot cas, nosaltres reconeixeríem els resultats, ens quedaríem a l'oposició i hauríem de reflexionar tot com a conjunt de moviment com encarem el futur del país.
Aquesta és la següent pregunta. Com encarem el futur? Si passés això, i per tant ja no és possible debatre perquè el resultat seria que no lo de la independència, el futur del país com s'encara? És a dir, les situacions polítiques de problemàtiques socials, etcètera, etcètera. No?
Sí, sí, d'intentar reduir l'atur, d'invertir en educació, per exemple.
Sí, sí, les problemàtiques en l'educació, bueno, la integració de la immigració, bueno, totes les qüestions habituals de govern.
I les polítiques socials, que sempre porta com a bandera la CUP, entre altres coses.
Sí, el principal problema que tenim en aquest país és que vivim una autonomia intervinguda i que és impossible fer polítiques socials. Només cal fer un repàs de les lleis que s'han aplicat que s'han aprovat els darrers temps en el Parlament de Catalunya, lleis, impostos, decrets, etc., fins a 43, que han estat suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional espanyol. Nosaltres som independentistes i volem una república perquè creiem que el nostre programa polític no és realitzable dins del marc de l'Estatut o dins del marc de la Constitució espanyola.
No, llavors, això queda bastant clar. Però si no és possible, com a mínim, ara, perquè la majoria és que no...
Vostès serien una minoria crítica, per exemple. Sí.
Minoria crítica, entrarien en el govern per fer el que es pugui fer, però fem-ho, marxarien per no val la pena perdre el temps i anem a fer polítiques municipal o al nivell de carrer o tal...
O farien oposició al Parlament, com a minoria, que tindrien tot el dret a fer-ho, també, evidentment, si són elegits, els que siguin elegits, nou com fins ara, o més o menys, no? Digui.
Dic per animar una mica la gent, perquè ens esperen 4 anys, o 2, tot dependrà de com baixi la política.
Que poden ser complicats.
Ser bé, no? Sí. Molt complicats.
Ho són, vivim moments complicats. Ho són. Avui ens esperen i els estem vivint. En tot cas, els escenaris postelectorals els valorarem un cop hagin passat les eleccions. Nosaltres som optimistes, nosaltres creiem que el bloc independentista es tornarem a posar en aquestes eleccions del 21. A més, som optimistes i creiem que aconseguirem que Esquerra i el PDeCAT tornin a treballar o treballin o s'impliquin a desplegar allò que va aprovar el Parlament de Catalunya, que és la República. I, en tot cas, si ens quedem a l'oposició, veurem com articulem la nostra oposició al govern que es conformi, si és que conforma algun govern.
Per això, no, suposo que es podrà preguntar en un altre moment en Esquerra i el PDeCAT què faran. El problema està, si no hi ha aquesta majoria... Sí. Faran el que puguin fer, cadascú dirà, no? Però
clar, suposo que legítimament la CUP contempla participar en aquesta majoria independentista i després suposo que ja, com deia ara mateix Jordi Sàlvia, es plantejaran una reflexió, no?, si no hi hagués aquesta majoria independentista. Però veurem el que passa el 21 de desembre. Avui ens acompanya Jordi Sàlvia, número 5 de la CUP per Barcelona, i tenim una pregunta per a vosaltres, amics oients de radioestel.cat, durant tot el dia d'avui, és aquesta, sobre la CUP. L'aportació de la CUP serà positiva després de les eleccions? Podeu respondre sí, la seva posició clara impulsarà l'independentisme. Podeu dir també sí, però només si sap assumir la seva condició de minoria, suposant que sigui minoria, lògicament. I la tercera, no, que vulgui marcar la vida política és un problema. De moment, la primera opció amb el 73%, la seva posició clara impulsarà l'independentisme, és la guanyadora, amb el 73%, com dèiem. Bé, vostè creu que un partit com la CUP és necessari en aquest debat polaritzat actual, no? Independència, no independència, diàleg, república...
Jo crec que ha sigut evident que els dos anys, aquests darrers dos anys al Parlament de Catalunya, el paper de la CUP ha sigut clau per arribar al referèndum de l'1 d'octubre i aprovar la República al Parlament de Catalunya, no? Amb les tensions evidents que hem tingut amb Esquerra Republicana i el PDeCAT, però nosaltres hem actuat en tot moment amb molta responsabilitat, en tot moment, fins i tot aprovant uns pressupostos que estaven molt lluny dels nostres plantejaments, però que teníem davant de, diguem-li, amenaça de on s'aprovava els pressupostos o abandonem la via independentista, nosaltres vam decidir que el que era important en aquell moment, que era el compromís que havíem adquirit amb el poble de Catalunya, era tirar endavant el procés i vam decidir aprovar els pressupostos. Nosaltres creiem que hem actuat amb tota la responsabilitat que se'ns exigia i així ho seguirem fent. Siguem minoria o no siguem minoria, el Parlament de Catalunya, les majories les conformen els diputats del Parlament de Catalunya i si la CUP és necessària és, per formar aquesta majoria, evidentment seguirem impulsant el procés que tenim entre mans.
Em permet un aclariment? Dic perquè des de fora, els que no estem en el Parlament, els debats ens arriben sempre molt, molt matitxats i de vegades no autèntics. La qüestió dels pressupostos era o els aproveu o no anem cap a la República, o els aproveu o convoquem eleccions.
Sí, sí.
O sigui, és que són dues qüestions diferents. Una cosa és convocar eleccions i que passa el que passa, i una altra cosa és canviar el programa que tenim.
En tot cas, la CUP va fer un ultimàtum en l'última tramitació dels pressupostos, si no recordo malament, i la CUP, de fet, no suggeria eleccions, però és que era evident que l'escenari, si es perdia el suport de la CUP, el president havia de convocar-les.
La idea que jo tinc és que si no els aprovem, convocaré eleccions.
Va passar això?
Va produir això? No sé si és autèntica o no, però és la idea que tenia.
En tot cas, si no investeixes Artur Mas, convoquem eleccions. Si no aproves els pressupostos, convoquem eleccions. Va ser com un xantatge...
Aquest missatge els ha arribat diverses vegades, vaja.
Va ser com un xantatge així, com a molt permanent, diguéssim, per d'allò. En tot cas, nosaltres no vam aprovar els pressupostos i això va servir per obrir un debat. Els primers pressupostos, la primera proposta de pressupostos que se va posar sobre la taula, nosaltres vam dir que no. Això va motivar que hi hagués una qüestió de confiança. Nosaltres vam condicionar la qüestió de confiança a que s'inclouís el full de ruta al referèndum. Bé, nosaltres vam ser una de les coses que defensàvem això. Va haver-hi altres veus que també van defensar-ho. L'Assemblea Nacional Catalana va fer una consulta a les seves bases, on majoritàriament la gent va dir que aquest procés havia de culminar amb un referèndum. Jo crec que aquestes tensions han servit també per definir el full de ruta que havia quedat indefinit després del 27 de setembre, perquè s'havien plantejat les eleccions com unes eleccions plebiscitàries, que evidentment no es van guanyar com a tal. Llavors, calia redefinir el full de ruta, les tensions eren evidents i les hem anat resolent en el procés de, bueno, en aquests dos anys de legislatura.
Avui compartim el Mirador de l'Actualitat amb Jordi Sàlvia, número 5 de la CUP per Barcelona, i també amb l'advocat Xavier Puigdollers, que ens acompanya. Dues qüestions sobre la CUP i la seva ideologia, la seva aportació actual a la política catalana. Hi ha dues paraules o dues idees que són una mica clau dels plantejaments de la CUP. Una, la idea de desobediència, si cal, i una altra, la idea d'anar contra el sistema. Almenys així els ho diu molta gent, els diuen que són antisistema. Vostè què diu davant d'aquestes dues idees? La desobediència i la condició d'antisistema.
No sé, la condició d'antisistema, jo crec que el sistema està bastant en contra de nosaltres, diguéssim, no nosaltres com a CUP, sinó nosaltres com a societat.
Sí, per tant, són, diguéssim, enfrontats al sistema, per entendre'ns.
Estem enfrontats al sistema, sí. La CUP és una organització... Bé, com diuen les seves sigles, també som una organització d'unitat popular, on hi conflueixen les tradicions d'esquerres d'aquest país, des del socialisme, el comunisme, llibertaris, fins i tot el cristianisme de base, en el sentit de gent que ve de la teologia de l'alliberament, per exemple, i ens confonem com una coalició de corrents d'esquerres d'aquest país. Sobre la qüestió de la desobediència, no forma part del nostre programa polític la desobediència com a eix, diguéssim, sinó davant del bloqueig permanent de l'estat espanyol, davant la possibilitat d'aquest poble pugui decidir lliurement, ens veiem obligats a desobeir-lo.
Per tant, desobediència com a reacció, diguéssim. Vostès creuen que moralment està justificada aquesta desobediència?
Bueno, forma part de la història de la humanitat. Els canvis els produeixen les posicions desobedients i unilaterals. Ningú... El poder no acostuma a cedir... diguéssim, a les bones. Llavors, ens veiem obligats en aquesta posició. Però, bueno, forma part d'una tradició històrica del país, també. En aquest país, jo sóc insubmís, per exemple, i va aconseguir... O sigui, milers de persones van haver de fer insubmissió per acabar amb el servei militar, no? I això és una posició unilateral que ens va portar cap a aquest camí.
Finalment va tenir un reflex legal amb la supressió, correcte, efectivament, del servei militar. Ja que ha parlat vostè de cristianisme de base, com una part de la sensibilitat d'alguns sectors de la CUP, tenim un oient de Vilafranca del Penedès, vostè també és de Vilafranca del Penedès, oi?
Sí.
Ens escriu a través del Facebook aquest missatge, diu, estaria bé saber per què les joventuts arran de la CUP es dediquen a pintar façanes d'esglésies i, sobretot, decorar, diu, la capella de Sant Joan, cedida a l'Ajuntament, però una joia del romànic, patrimoni de tots els vilafranquins. Voldria respondre a aquest comentari?
Decorar es deu referir a...
Decorar entre cometes, se suposa, sí, sí, que ho diu irònicament.
Es deu referir, vull dir, és una, la capella de Sant Joan de Vilafranca, no sé si la coneixen, però és una sala d'exposicions, diguéssim, no, no s'hi fa activitat...
No està oberta al culte.
No s'hi fa, exacte, no s'hi fa activitat religiosa, i decorar es deu referir a la pancarta que hi ha penjada, que és una pancarta contra el 155. Hi estic completament d'acord. De fet, no és ni d'arran la pancarta, sinó dels comitès de defensa de la República de Vilafranca, que engloba gent de tota mena, els comitès.
Molt bé, doncs està aclarit, li agraeixo molt que hagi aclarit que es tracta d'una pancarta, en tot cas és opinable, és discutible si aquestes pancartes això... poden estar en determinats llocs o no, però en tot cas, com a pancarta, doncs no té cap qüestió que no sigui la d'una acció pacífica. Ara bé, també hi ha hagut comentaris a la societat catalana que acusen la CUP de promoure algunes accions, si no properes a la violència, sí, doncs properes a l'alternativa antisistema. Vostè què diu? També quan li diuen la CUP ha fet scratches, la CUP ha fet pintades... Com es defensa d'això?
No veig necessitat de defensar-me d'això perquè no hi veig el delicte per enlloc, diguéssim, tampoc. Vull dir, forma part de l'activitat política, concentrar-se on sigui no em sembla cap mena de delicte.
I les concentracions han estat, segons vostè, sempre pacífiques? Allà on han participat...
No crec que ningú pugui usar la CUP de practicar accions violentes, ni molt menys. A més, la CUP hem portat, a més, en tot el procés, perquè se'ns intenta posar aquesta etiqueta a sobre, i, a més, formava part d'una estratègia de l'Estat, també, voler-nos culpar d'accions violentes, i hem sigut molt prudents permanentment, i ho hem repetit de forma reiterada, que aquest procés s'ha dut de forma pacífica, sense cap mena de violència, de resistència pacífica davant de l'embat de l'Estat.
Sí, una última qüestió, senyor Puigdollers.
Sí, en el tema d'ensenyament, per una sèrie de qüestions, ha estat bastant també en el debat aquest del procés i del 155, que si s'adoctrinava o es deixava d'adoctrinar. Com pensen enfocar el sistema d'ensenyament, tenint en compte la llei actual catalana, l'escola concertada, etcètera, etcètera, no? És a dir, la situació aquesta de l'escola concertada, l'escola religiosa, l'orientació aquesta de l'ensenyament.
Quin plantejament té la CUP sobre l'ensenyament, sobre el sistema actual, si aposta més per l'escola pública?
Nosaltres apostem obertament per l'escola pública, ho hem defensat sempre, de fet. En el nostre programa defensem que la no renovació dels concerts educatius, aquells que finalitzen entre el 2018 i el 2020, crec, amb la possibilitat d'aquests centres i els treballadors d'aquests centres es puguin entregar a la xarxa pública de la Generalitat, diguéssim. Llavors, nosaltres considerem que a l'escola pública no hi ha d'haver-hi els concerts amb l'escola privada i ho farem d'una manera, el nostre plantejament, espero, d'una manera completament ordenada, així que s'acabin els concerts, que finalitzin els contractes dels concerts, anar entrant a aquesta...
No renovar-los.
Aquesta escola, no renovar-los i anar entrant-los a la xarxa pública catalana.
Bé, avui ens acompanya Jordi Sàlvia, número 5 de la CUP per Barcelona. Li agraïm molt que hagi estat amb nosaltres aquesta estona, però en els últims minuts, abans de suggerir-li que demani el vot als qui ens escolten, com fem amb tots els partits, també el volem felicitar. I ho fem des de la nostra neutralitat, perquè la CUP és l'únic partit que en els llocs de fàcil elecció, diguéssim, els primers llocs, són cares totalment noves, és a dir, hi ha hagut com una renovació total, no? Això va una mica amb la seva essència.
Sí, nosaltres tenim posat un codi ètic a l'organització, per exemple, que no permet que els nostres diputats repeteixin més d'una legislatura. De sobre el cas que en aquest país les legislatures han passat a ser molt curtes. De fet, en portem dues de dos anys,
sí.
I anem renovant permanentment.
Però tenen aquest compromís, vaja.
Sí, és un compromís.
Disculpi que ens queda menys d'un minut, Jordi Sàlvia, demani el vot en aquests últims segons, si li sembla bé.
Doncs això, si la gent té ganes que la CUP torni a ser decisiva per implementar la república que es va aprovar l'1 d'octubre, el 22 de desembre, el millor vot que poden donar és per la candidatura d'Unitat Popular, que seguirem apretant i insistint i pressionant els partits polítics catalans per tirar endavant allò que vam acordar i vam votar a l'1 d'octubre en aquest país.
Moltes gràcies, Jordi. Jordi Isidro Sàlvia, número 5 de la candidatura de la CUP, candidatura d'Unitat Popular per Barcelona. Com diem també en sentit neutre, que vagi bé la campanya i que el poble decideixi el dia 21. I gràcies també a Xavier Puigdollers. Adéu-siau a tots dos. Moltes